Són les 8 del matí. Bon dia, Pals.
Bon dia. Encara amb possibilitat de pluja a la nostra comarca, però amb l'episodi afluixant, avui encara es farà indispensable l'ús del paraigua per sortir de casa.
Bon dia, bon dijous, dia 5 de desembre. Avui comencem perquè amb les campanades del proper 31 de desembre tancarem una dècada de temperatures rècord, arribant a ser la segona o tercera més càlida des de que existeixen els registres de l'Organització Meteorològica Mundial. Segons Peter Itales, secretari general de la OMS, els esforços per protegir el clima encara són insuficients. El gel dels pols es fon, i les zones de calor augmenten en intensitat i freqüència, així com inundacions, incendis, tempestes i esdeveniments meteorològics extrems a causa dels gasos d'efecte hivernacle causats per l'activitat de l'home. Aquesta notícia coincideix amb la celebració de la cimera contra el canvi climàtic, la COP25, que s'està celebrant aquests dies a Madrid. Però mentre l'activista sueca Greta Thunberg ha tardat 3 setmanes han creuat l'Atlàntic. Què passa amb els líders polítics? Aquells que viatgen en avió setmanalment per anar fins a una cimera a debatre sobre com reduir el CO2? És cert que l'estil de vida de Greta Thunberg no es pot comparar amb un màxim dirigent mundial. No ens imaginem a Pedro Sánchez, Emmanuel Macron o Angela Merkel, per dir-ne alguns, passant 3 setmanes en un vaixell. Lògicament no parlen de Donald Trump perquè ni s'ha dignat a venir a Madrid ni s'hi dignarà perquè nega el canvi climàtic. Nosaltres no som màxims dirigents, no decidim el futur i els acords supranacionals, però sí que podem decidir, per exemple, portar tàpers al mercat o beure aigua d'una cantimplora en lloc d'un got de plàstic a la feina. Són petites accions, però com va dir Neil Armstrong, un petit pas per l'home, un gran pas per la humanitat. Són les 8:02, esteu escoltant el supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, amb Gerard Escaig.
I comencem quan passen 3 minuts de les 8 del matí amb els diferents titulars d'avui, perquè el govern de Calonge i Sant Antoni fa marxa enrere un projecte de 14 habitatges cooperatius per a joves. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. Des del consistori diuen que el projecte firmat amb Sostre Cívic obstaculitzava l'accés a l'habitatge social perquè calia posar de quota d'entrada 12.000 euros i l'Ajuntament havia de pagar 300.000. Com a alternativa es plantegen negociar de zero amb Sostre Cívic o bé invertir directament per reformar habitatges buits. Al PSC, que és l'artífex del projecte, creu que s'ha perdut una oportunitat històrica.
Gràcies, Pedro Ruiz. També Diversiones guanya un premi a R7 de la indústria musical. Dani Cortés.
Bon dia, concretament a la millor gira de grup de versions o tributs per festes majors d'Ajuntament. Albert Fort, el cantant de Diversiones, ha fet un agraïment a qui els contracta i qui els segueix.
Gràcies, Dani Cortés, també amb tu, perquè el conseller de Territori i Sostenibilitat respon als ecologistes que havien de ser rigorosos en el procés de redacció del pla director urbanístic. Dani.
El Parlament va aprovar per unanimitat una proposta. Els ecologistes de SOS Costa Brava critiquen que el pla director urbanístic és insuficient per protegir la Costa Brava. La Mea Calvet s'ha preguntat en declaracions a Ser Catalunya com pot ser que no estiguin satisfets amb el pas endavant que suposa el PDU.
Vostè creu de debò que amb sòls classificats que permetien la construcció de 30.000 habitatges, la Generalitat durant tot un any fa un procés de revisió sistemàtic, rigorós, i això no s'ha de donar per bo?
Gràcies, Dani. I més notícies amb tu, perquè el Parlament exigeix al govern de la Generalitat que eviti les festes il·legals a la Costa Brava.
El Parlament va aprovar per unanimitat una proposta que havia presentat Catalunya en Comú que exigeix al govern que prengui mesures per evitar que es facin més festes a la Costa Brava en cales i platges. És el que va passar aquest estiu a la cala Massoni del Cap Roig de Palafrugell.
I també arriben les jornades de l'Angula, Dani.
Els restaurants que s'agrupen sota la marca de Carmany Gastronòmic van presentar les cinquenes jornades de l'Angula del Ter i del Rec del Molí de Pals a Esportar l'Hotel Gastronòmic. Les jornades van començar ahir, dimecres, 4 de desembre, i s'allargaran fins al proper 22 de desembre.
Gràcies, Dani Cortés. I ara anem amb Pedro, perquè la secció de bàsquet de la Federació Esportiva Begú i l'AE Begú es presenten davant l'afició.
Es presentaran els equips el proper diumenge 15 de desembre al Pavelló Municipal d'Esports i es faran diversos partits d'exhibició que s'allargaran fins al migdia. Per tancar l'acte, hi haurà un pica-pica per tots els assistents.
I ara quan passen 6 minuts a les 8 del matí aquí al Supermatí de Ràdio Capital hem de parlar perquè inundacions a les carreteres, la Girona 641 a Torroella de Montgrí i la Girona 644 a Forallac. Ara mateix hi ha uns 500 metres de retencions a les dues carreteres a causa d'inundacions a les vies. I més notícies, perquè talen les branques de quatre pins de la plaça del Camp d'en Prats a Palafrugell per risc de caiguda. L'objectiu era aclarir i netejar la pineda. Així, aquest objectiu també servirà per eliminar les branques dels pins més tombats. I a la Bisbal d'Empordà, més de 300 estudiants participen als Jocs Esportius Escolars 2019. Aquestes activitats tenien l'objectiu d'accentuar diferents habilitats motrius i capacitats coordinatives. I ara, quan passen 7 minuts de les 8 del matí, fem un repàs al temps perquè els detalls de la previsió meteorològica amb en Marc Vilà. Caldrà paraigües avui, oi que sí, Marc?
Bon dia. Avui encara dia de paraigües, però amb afluixament de la situació complicada de llevant a Gregalat. Avui viurem el dia després de l'episodi, però encara amb conseqüències ben evidents a la nostra comarca. Encara hem d'esperar pluja força extensa al Baix Empordà, amb un matí que s'espera inestable, amb ràfegues de vent de gregal entre fluix i moderat i amb molt mal estat de la mar, encara amb onades importants d'entre 2 a 4 metres. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya avui manté activats dos avisos a la nostra comarca. Per estat de la mar, amb nivell màxim reduït l'avís amb el pas de les hores, i per acumulació de pluja, amb un llindar de 100 litres en 24 hores per les primeres hores de la jornada d'avui. El dia serà gris, amb nuvolositat abundant, que la segona part de la jornada podrà ser menys productiva. Les temperatures no seran fredes i es mouran entre els 10 graus de mínima i els 15 de màxima. I pel cap de setmana llarg, la bona notícia meteorològica està assegurada amb estabilització del temps i amb temperatures que tindran tendència a l'alça.
Gràcies, Marc Vilà. I ara, de Marc Vilà, anem amb Marc Clapés. Marc Clapés, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs, com cada dia, fem la cançó del dia i avui la protagonista del dia és Camila Cabello, que aquesta mitjanit, d'aquí unes hores, publicarà el seu segon disc, Romans, on trobarem la cançó més escoltada de tot el 2019 a Spotify, Senyorita. Aquest tema canta al costat de la seva parella, Shawn Mendes, i precisament aquesta és la cançó del dia.
Sense cap mena de dubte que ha estat una de les cançons de l'any amb més de 1.000 milions de reproduccions només a Spotify, i això que la cançó ni de bon tros va aparèixer a principis d'any. Encara té molt més mèrit el que han aconseguit aquesta parella. El nou disc de la Cabello, per cert, el presentarà en directe a Barcelona el dia 30 de juny. For hours.
Estem escoltant el hit de Camila Cabello amb Shawn Mendes, Senyorita. Això és el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà. Una pausa i tornem.
Ja puc portar moto d'aigua i embarcacions de fins a 6 metres. L'Escola Nàutica Baix Empordà de Palafrugell et prepara en 6 hores.
Aprofita l'oferta de Nadal i apunta't als cursos que fan durant el desembre. Per més info, truca o envia un WhatsApp al 650 51 20 70. O si vols més atribucions, al gener comencen els intensius del PNB i PER. L'Escola Nàutica de Palafrugell et desitja bones festes.
DECA 8 Assessors. Som professionals de l'assessorament fiscal, laboral i comptable. També assessorem i orientem jurídicament en qualsevol tipus d'assumpte als nostres clients. DECA 8 Assessors. Deixa't ajudar. Deixa't assessorar i guanya temps per dedicar al teu negoci. Ens trobaràs al carrer de Begur 54 de Palafrugell. Telèfon 972 302 758. DECA 8 Assessors. La teva assessoria de confiança. Amb la col·laboració de l'Associació de Comerç i Turisme de Begur.
Deixa't cuidar a SET Centre de Massatges. Fem massatges descontracturants, drenatge linfàtic, pressoteràpia i massoteràpia virtual, tractaments per radiofreqüència, pintes herbals, pedicures i estètica. SET Centre de Massatges. 30 anys al vostre servei. Som al carrer Frederic Martí Carrera 6 de Palafrugell. Telèfon 972 30 49 96.
Amb la col·laboració de l'Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell.
Bon dia, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital, un minut per un quart de nou del matí, i ja hem de repassar les notícies al Baix Empordà, perquè el govern de Calonge i Sant Antoni ha decidit fer marxa enrere en el projecte d'habitatge cooperatiu que l'anterior executiu va aprovar al ple del mes de maig. Aquest projecte incloïa 14 habitatges per a joves, que Sostre Cívic havia de reformar. Estaven al carrer de la Sala i ens en porta tota la informació en Pedro Ruiz.
L'actual govern calongí no veu viable l'actual acord amb Sostre Cívic perquè entén que les condicions que es plantegen són un obstacle a l'hora d'accedir a la vivenda, segons afirmen. Carme Vinyes, que és la regidora d'Urbanisme, ha explicat a Ràdio Capital que l'acord comportava una aportació econòmica per part de l'Ajuntament, xifra d'en 300.000 euros, i tanmateix que incluïa una quota d'entrada que s'establia als joves que volguessin accedir als 14 habitatges reformats del carrer La Sala per 12.000 euros. Ara bé, Vinyes no descarta renegociar les condicions actuals de manera que no tanca la porta a Sostre Cívic.
Aquest acord implica fer una aportació per part de l'Ajuntament de 300.000 euros i els joves tindrien d'aportar 12.000 d'entrada i ho considerem excessiu. Però no tanquem la porta a buscar nous acords i renegociar les condicions amb Sostre Cívic i començar des de zero. El nostre objectiu és la creació d'habitatge assequible. Per això estem treballant en diferents opcions.
En aquesta línia, l'edil responsable de l'àrea d'urbanisme ha afirmat que estan treballant en diverses opcions. Segons apunta, també es plantegen, com dèiem, començar amb Sostre Cívic des de zero. De fet, tal com ha pogut conèixer Ràdio Capital, s'han ofert terrenys a aquesta cooperativa per edificar 27 habitatges. Paral·lelament, Vinyes manifesta que la inversió de 300.000 euros que l'Ajuntament havia de fer amb aquest acord pot tenir un retorn més directe si s'inverteix en altres models de promoció o adquisició d'habitatge assequible. El soci de govern extern, la CUP, també va recolzar l'actual executiu per negociar nous acords. L'actual executiu reitera que un dels principals eixos de treball és l'accés a l'habitatge a joves i persones amb dificultats per accedir.
Però precisament va ser el Partit Socialista qui va arribar a aquest acord amb Sostre Cívic. Què diuen els socialistes d'aquesta decisió?
Doncs per Arturo Prades, el líder del PSC, es tracta d'un immens error per part de l'actual govern i assegura que des de la seva formació estan molt decebuts per la decisió que ha adoptat l'administració governada per Miquel Belloc. El cap de fila socialista també lamenta perdre l'edifici on s'anaven a ubicar els 14 habitatges, ja que diu que ara passarà a estar a mans d'un fons voltor.
La veritat és que un projecte que estava treballat des de l'anterior legislatura es deixa perdre, un edifici propietat d'una entitat financera ara passarà en mans d'un fons voltor, i la veritat és que sense tenir un pla B, sense tenir cap proposta alternativa, la veritat és que penso que és una llàstima i una pèrdua d'una oportunitat molt important per a un municipi com el nostre, en el que la gent jove té moltíssimes dificultats per poder arribar a tenir un lloguer i un lloguer assequible.
Així doncs, ara el Cartipàs Municipal vol explorar noves fórmules per aconseguir vivenda social, però des de l'oposició el PSC creu que és una oportunitat històrica perduda la renúncia del conveni firmat amb Sostre Cívic i en els termes en què es feia.
Desde que llegaste ya no vivo cantando, vivo soñando, vivo bailando, solo quiero que me diga qué está pasando, que estoy temblando de estar junto a él. Desde que llegaste ya no vivo bailando, vivo soñando, vivo cantando, solo quiero que me diga qué está pasando.
Estem escoltant l'orquestra Diversiones, perquè la famosa orquestra empordanesa Diversiones ha guanyat el Premi Arc de la Indústria Musical a la millor gira de grup de versions o tributs per festes majors d'ajuntaments. Dani Cortés.
Els premis es van atorgar ahir al vespre a l'antiga fàbrica Estrella d'Am de Barcelona. Diversiones estava nominat amb la banda Neon, amb Sixtus i Tapeo Sound System. Albert Fort, el cantant de Diversiones, va fer un agraïment a qui els contracta i també a qui els segueix.
Moltes gràcies a part de la gent de les associacions de festes, a tota la gent que voluntàriament organitza festes majors, associacions, teixit associatiu, perquè voluntàriament muntem aquestes festes perquè la gent les disfruti, que ens confia a nosaltres una estoneta per poder, doncs això, que aquelles estonetes ens siguin feliços. I també a la nostra gent que ens segueix, que s'apunta a històries com el Miguel Vís, com el Miguel Blanc.
Els Premis Arc són els premis de referència per la música en directe i l'espectacle a Catalunya. L'acte de lliurament dels mateixos suposa pel sector un punt de trobada entre artistes, professionals de la cultura i les arts, institucions públiques, mitjans de comunicació i la indústria musical.
I de Diversiones passem a urbanisme, perquè el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha respost a aquest dimecres als ecologistes de Sos Costa Brava que critiquen que el pla director urbanístic és insuficient per protegir la Costa Brava. Des de Sos Costa Brava veuen malament que encara es permeti fer més de 7.000 habitatges.
Davant d'això, Damià Calvet es va preguntar en declaracions a Ser Catalunya com pot ser que no estiguin satisfets amb el pas endavant que suposa el PDU.
Vostè creu de debò que amb sòls classificats que permetien la construcció de 30.000 habitatges, la Generalitat durant tot un any fa un procés de revisió sistemàtic, rigorós, amb criteris molt i molt clars, que han de ser-ho, perquè estem parlant de propietat també, acabem desclassificant la meitat d'aquests sòls i això no s'ha de donar per bo.
I deixa clar que el que està fent el govern és protegir la Costa Brava.
La proposta de resolució és senzilla, instar el govern de la Generalitat a prendre les mesures necessàries per evitar que es produeixin aquest tipus d'esdeveniments. I en segon lloc, investigar si aquestes activitats han estat organitzades amb ànim de lucre, si han comptat amb llicència d'activitat i en cas contrari, doncs, establir les sancions oportunes.
Calvet, que té clar que la seva és la desclassificació més gran que s'ha fet mai, oi, Dani?
Sí, diu que es tracta d'una desclassificació brutal.
Jo defenso la feina rigorosíssima que hem fet com a departament en aquesta desclassificació. Una desclassificació, si em permet, brutal. No havíem desclassificat mai tanta sol al nostre país.
I va defensar que s'ha arribat tan lluny com es podia.
I les decisions no poden ser arbitràries. Jo entenc que hi pot haver gent que pensi, escolti, expropiese todo, o desclassifiquese todo, no? Permetim que ho hagi dit en castellà, però nosaltres hem de ser rigorosos. I els criteris els hem marcat d'acord amb el que són això, criteris ambientals i climàtics seriosos i rigorosos.
I més notícies que afecten el Baix Empordà, però que venen des del Parlament de Catalunya, perquè el Parlament aprova per unanimitat una proposta que havia presentat Catalunya en Comú. La proposta exigeix al govern que prengui mesures per evitar que es facin més festes a la Costa Brava, en cales i platges. És el que va passar aquest estiu a la cala Massoni del Cap Roig a Palafrugell. Dani Cortés.
Un altre punt de la resolució també demana que s'investigui si les festes tenien un ànim de lucre i si tenien llicència. I si no és el cas, que s'apliquin sancions i que es restitueixi el dany que es va fer. La proposta la va presentar David Cid, portaveu dels comuns.
La proposta de resolució és senzilla, instar el govern de la Generalitat a prendre les mesures necessàries per evitar que es produeixin aquest tipus d'esdeveniments. I en segon lloc, investigar si aquestes activitats han estat organitzades amb ànim de lucre, si han comptat amb llicència d'activitat i, en cas contrari, doncs establir les sancions oportunes.
Cid va explicar que tenen constància d'altres festes, més enllà de la que es va conèixer, la de Palafrugell.
A més, nosaltres, des del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, tenim constància que aquest tipus d'activitats no només s'han produït en aquesta zona, sinó que també s'han produït en altres indrets, per exemple, de la Costa Brava, per exemple, en el Parc Natural del Cap de Creus, concretament a la Cala Galera, on s'han produït exactament també festes a la platja de persones que arribaven amb diferents embarcacions i de manera conjunta.
I la Generalitat, de fet, ja va posar en marxa un expedient informatiu pel cas per trobar els culpables i multar-los.
Però, Dani, posem una mica de context, perquè com és que el grup parlamentari de Catalunya en Comú ha portat aquest tema al Parlament de la Generalitat.
L'associació ecologista Salvem el Golfet va denunciar públicament a l'agost una festa marítima que es va celebrar entre la cala de Massoni i la banyera de la Russa. S'hi van reunir més de 40 embarcacions demostrant un nul respecte per l'entorn i el fons marí. Els vaixells estaven avaluats els uns amb els altres amb caps, defenses i àncores. Tal com es va publicar a la convocatòria al compte d'Instagram Averlofarra, es demanava a la gent que arribés a partir de la una del migdia sempre amb moltes ganes de festes i carregats de gintònics. Cal recordar que aquest entorn compta amb la màxima protecció ambiental i patrimonial i paisatgística. Forma part del Pein i Lane Castell Cap Roig, tant en el seu àmbit terrestre com marítim, també de la xarxa Natura 2000, i compta amb la protecció costanera derivada del pla director del sistema costaner. La Generalitat de Catalunya va decidir obrir un expedient informatiu per l'organització de festes amb vaixells. L'objectiu que tenia el Departament de Territori i Sostenibilitat és identificar els propietaris dels vaixells després d'una festa marítima, i aquestes identificacions podrien portar a sancions per dur a terme una activitat sense autorització i en un indret natural protegit, tal com va informar el Departament de Territori.
I els restaurants que s'agrupen sota la marca de Carmany Gastronòmica han presentat les cinquenes jornades de l'Angura del Ter i del Rec del Molí de Pals a Esportal Hotel Gastronòmic. Les jornades van començar ahir i s'allargaran fins al proper 22 de desembre. Dani Cortés.
Els quatre restaurants que hi participen, Sol Blanc, Vicus, Sapunta i Esportal, aposten per noves elaboracions, aprofitant producte de proximitat i de temporada. Entre els plats que es podran degustar hi ha amanida amb angules, arròs amb angules amb tropetes de la mort o angules amb cap i pota, fins a 16 elaboracions diferents. A la presentació hi van intervenir el xef del restaurant Sapunta Ivan Beumala, del Sol Blanc Jordi Ribes, del Vicus Damià Rafeques i d'Esportal l'hotel gastronòmic Joan Carles Sánchez. També ho va fer el pescador d'Angula i propietari d'Angula del Ter, Juli Carbó.
I aquestes són les primeres jornades de l'Angula que se celebren sota el segell de Carmany Gastronòmic.
Sí, i són les segones jornades que se celebren aquest 2019, atès que l'anterior edició es va fer a principis d'any, coincidint amb el tram final de la temporada. Aquest dimarts, a la presentació, s'han pogut degustar dues elaboracions que figuraran en els plats suggerits. Les angules a la bilbaïna, com tradicionalment es preparen més, però també unes angules sobre cap i pota. A la presentació també es van poder degustar vins de Maseli i de caves Gleva Estates, que elaboren amb les jornades que col·laboren amb les jornades gastronòmiques.
Doncs, per saber-ne més detalls, escoltem l'entrevista que vas fer a Juli Carbó i Ivan Beumala.
Estem aquí amb en Juli Carbó, el pescador de l'Angula.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
I amb l'Ivan Beumala, el xef del restaurant Sapunta de Pals.
Hola, bon dia.
Dèieu que aquestes jornades de l'Angula sempre perillen, no se sap, fins a l'última hora no està clar si es poden fer, no? I aquí heu estat patint fins a l'últim moment, aviam si hi havia Angula o no.
Correcte, com que l'Angula és imprevisible, tot i que comencem la temporada el 20 d'octubre i acabem el 10 de març, la primera, sempre la primera, les primeres setmanes, dies, pues són complicats. El fet de saber si n'hi haurà o no n'hi haurà, crea, no? Ho parlàvem ahir, no? De si n'hi haurà, podrem arrencar o no podrem arrencar. I crec que hem neguit, a mi personalment, sobretot de poder servir i poder arrencar les jornades per falta de producte o no.
Explicàveu abans de què depèn que n'hi hagi o no, o com es pesca aquesta angula.
L'angula es pesca igual que des de l'any 1950 i pocs van venir uns pescadors bascos a ensenyar als pescadors d'aquí com es pescava l'angula. Va evolucionar amb uns pescadors d'aquí de valencians i es pesca igual. L'únic que ha evolucionat és el sistema, no? Que ara és amb malla d'inoxidable, el bussó està més ben desenvolupat, però el sistema és igual, no ha canviat pràcticament res. Es pesca igual que tradicional, artesà, sostenible i de proximitat. I el que afecta molt són el tema de les llunes.
A la gola del Ter.
A la gola del Ter, sí. Afecta molt el tema de les llunes. La fosca és més bona, la lluna plena és més dolent, quan vam venir creixent és mig-mig, i el tema de, com ara avui, per exemple, la llevantada no pots pescar, entre muntanya és complicat, si l'aigua està molt freda que baixa dels rius de la muntanya molt freda tampoc no és bo. Són tants de factors els que afecten en què es pugui pescar o no, que clar, pateixes molt, no?
Però, per exemple, fa 2 anys vam tindre que anul·lar les jornades de l'angula perquè és que no n'hi havia. I l'any següent, o sigui, justament l'any passat, va ser un fantàstic any d'angula, en vam tindre moltíssima. Ben bé, no se sap exactament el per què, doncs un any hi ha molta, un any hi ha poca. De moment, aquest any sembla que ha començat una mica tard, però com que ara està tornant a arrencar una miqueta.
Són aquestes jornades gastronòmiques, Carmany, que es fan per desestacionalitzar o impulsar que durant el període fora de l'estiu hi hagi gent a les taules dels restaurants. Com estan funcionant aquestes campanyes? Realment són útils per cridar la gent?
Sí, sí, totalment van molt bé. I també una cosa que hem fet és de no fer un menú tancat on a vegades la gent diu, ostres, un menú únicament doncs, d'angula, o únicament de tofu, o únicament de foie, no? Sinó el que fem són suggerències de plats, i doncs que tu vens a menjar en un dels nostres restaurants i pots provar un producte de temporada i d'aquí de la zona, no? Amb un sol plat, no falta tot un menú.
I preguntava amb ell com es pesca l'angula, com es cuina l'angula.
L'angula en realitat és molt senzill, perquè nosaltres la cuinem a l'angula, o sigui, en viva, la matem sense escaldar-la ni res, o sigui, la matem amb aigua en gas neta, i a partir d'aquí doncs ja la comencem a cuinar, i molt poca cocció. No es tracta de coure-la molta estona, eh? És ben bé un minut, dos de cocció.
Ens explicava alguns dels plats, clar, perquè no és l'angula sola, és combinat amb altres coses. Alguns dels plats que explicàveu realment venien ganes d'anar-hi ja i oblidar tot el que tenim avui per dinar i anar a menjar això, no? Clar, com ho feu?
Sí, bueno, la protagonista d'absolut és l'angula en aquests plats, però, per exemple, un dels plats que fem nosaltres és aquesta combinació amb l'arròs, també d'aquí de Pals. Fem un arròs carnaroli ben cremoset, tapat amb una cassola, i posem l'angula i rasquem una miqueta de tòfona. També ara és època de tòfona. Doncs això és, a veure, la combinació aquesta d'arròs, angula i tòfona no pot fallar.
Brutal. Sí. Espectacular.
Molt bé, Ivan Beumala i Juli Carbó, moltes gràcies per passar avui pel Supermatí de Ràdio Capital.
Moltes gràcies.
A vosaltres, gràcies. Bon dia.
El Servei de Manteniment de Jardineria de l'Ajuntament de Palafrugell ha procedit al llarg d'aquests dies a expurgar i talar branques de grans dimensions d'un total de 4 exemplars de pins de la plaça del Camp d'en Prats. Aquesta actuació s'ha decidit després de valorar que els arbres manifestaven una inclinació excessiva amb el conseqüent risc de caiguda en una zona del municipi amb gran quantitat de vianants. El principal objectiu de les operacions de tala i esporga responen a garantir l'estabilitat dels peus d'arbret de la pineda. Cal destacar que per tal de realitzar aquestes tasques s'ha llogat una màquina taladora de 20 metres d'alçada. I més notícies en format breu, perquè el passat 21 i 22 de novembre es van celebrar els Jocs Esportius Escolars del 2019 a la Bisbal d'Empordà. La jornada va tenir lloc al pavelló d'esports de la Bisbal i al pavelló Firal, i més de 300 participants al 5è i 6è curs de primària als centres del municipi van poder gaudir d'un matí d'activitat física amb la finalitat de treballar el moviment. La jornada es va dividir en 6 estacions instal·lades: escalada, crossfit, ultimate, agilitat, circ i judo. Amb la seva pràctica, tots i totes les participants van poder explorar diverses possibilitats de moviments, i és que aquestes activitats tenen l'objectiu d'accentuar diferents habilitats motrius i capacitats coordinatives. Per exemple, fent judo es van treballar les caigudes.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I ara aprofitem per fer un repàs a l'actualitat general quan passen 3 minuts de 8:45 del matí. Alguns dels líders independentistes empresonats comencen a buscar feina de cara a la classificació de segon o tercer grau. Com que la sentència del Suprem és ferma, això els impedeix poder treballar al sector públic, com Oriol Junqueras, que era professor a la Universitat Autònoma de Barcelona. Per aconseguir algun d'aquests graus necessiten haver complert una quarta part de la sentència. I en el cas de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, aquesta data arribarà al gener. La DGT anuncia una nova normativa de cara als patinets elèctrics. Les persones s'hauran de sotmetre a proves d'alcoholèmia i de drogues, i si superen la taxa màxima serien sancionats amb 1.000 euros. No poden parlar amb el mòbil, tampoc poden portar auriculars, circula per les voreres i zones de vianants quedarà prohibit. La DGT també ha anunciat que per circular a la nit han de portar llums o peces reflectores. Si incompleixen alguna d'aquestes normes, seran multats fins a 200 euros de sanció. I finalment, al patinet, si porten alguna altra persona, hi haurà multa de 100 euros. I el casc serà obligatori en aquells municipis que l'Ajuntament ho digui. Des de la DGT també han informat que, si superen els 25 km hora, la multa serà de 500 euros. I una notícia per la gent que hagi decidit anar a França durant el pont que començarà demà al matí, perquè França desperta aquest dijous pràcticament paralitzada per una vaga convertida en un pols contra la reforma del sistema de pensions que projecta el govern d'Emmanuel Macron. La mobilització s'anuncia massiva. No circulen trens a París, ni tan sols funcionarà el metro ni els autobusos. El bloqueig de transports també serà molt important en ciutats com Estrasburg, Bordeus, Marsella, Nantes o Lilla. Aquesta aturada, però, sembla ser que durarà forces dies. Això és el que des dels sindicats demanen. Així que previsió si aneu a França a passar el cap de setmana. I ara és moment de fer un comentari d'opinió, i avui ve demà del Marçal Lladó.
Tota la vida ens han dit que el cim més alt de les Gavarres i del Baix Empordà és el Puig d'Arques. Doncs resulta que no. De fet, si no et deixes impressionar pel radar meteorològic, quan ets allà ja veus a simple vista que el cim contigu, la Gavarra, és lleugerament més alt. Però la cosa es complica més, perquè segons els mapes de l'Institut Cartogràfic, la Gavarra tampoc és el nostre sostre comarcal. I vet aquí la sorpresa, el gran desconegut, el tapat. Havíeu sentit a parlar mai del Puig d'Aiguabona? Jo he d'admetre que fins avui mai. i això que està just al costat dels altres dos. Amb 533 metres li treu 90 centímetres a la gavarra. És el nostre Everest. I a les escoles mai no ens ho han explicat. Sisplau, empordanesos, fem córrer la veu i donem-li al Puig d'Aiguabona el reconeixement públic que mereix. El César, el que és del César.
Dos quarts i mig de les 9 del matí i com cada dijous és moment de saludar l'Ignasi Arbat amb les novetats del cinema. I bon dia, Ignasi.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, i avui les novetats no són espectaculars, però el que sí que és espectacular és que la gent començarà un pont demà i tindrà més dies per anar a veure-les.
Sí, és curiós perquè normalment quan arriba un pont així solen arribar estrenes més o menys potents, però jo crec que les que són realment potents o que donen ganes de veure se l'estan reservant més tocant a Nadal que no pas de cara a aquest pont, eh? Ara us ho explicarem una mica.
Doncs comencem amb el primer tràiler, Los Ángeles de Charlie.
Sí, senyor.
Creo que las mujeres pueden hacer lo que sea.
Que puedan hacerlo no implica que deban.
Pero yo tengo muchas habilidades.
¿Quién eres?
Una trampa machote.
¿Quién roba dinero de la ayuda humanitaria?
Excelente, Ángeles. Tenéis una nueva clienta.
¿Quién es? No duermo por las noches. Soy la programadora de un producto que puede revolucionar la industria energética, pero podrían convertirla en un arma.
Elena, tenemos que irnos.
Ja. Doncs això és el tràiler de Los Ángeles de Charlie. Si algú el vol veure, el trobaran a internet fàcilment. Però què ens podem esperar d'aquesta pel·lícula, Ignasi?
A veure, Gerard, jo no sé si tu segurament no recordaràs perquè no havies nascut, però entre l'any 1976 i 1981 va haver-hi una sèrie televisiva que es deia Los Ángeles de Charlie, però potser deu sonar que algú l'havia vist, no?, de la família.
Jo sabia que existia, però jo sabia per pel·lícules. No sé si...
Sí.
Jo sabia les pel·lícules, però no sabia allò de la sèrie.
Ara... Sí, abans de les pel·lícules va haver-hi una sèrie de televisió d'aquestes dels anys 70, Aaron Spelling, que era un tipus que feia moltes produccions i moltes sèries, i en aquest cas, doncs, això, tres dones que eren com una mena d'agents secrets que depenien d'un tal Bowsley, que era el seu cap, no?, i els encarregava les missions, i teníem un tal Charlie, no?, que era el cap de l'agència aquesta d'investigació, que era un tipus, doncs, que només li sentíem la veu perquè només es comunicava a través del telèfon, no? Va ser una sèrie que en el seu moment va tenir una certa repercussió, va durar 5 anys, i a l'any 2000 se'n va fer una adaptació cinematogràfica que va tenir una seqüela fins i tot el 2003, que, bueno, hi ha les estrelles del moment, no? Drew Barrymore, Lucy Liu, Cameron Diaz, que van ser les protagonistes d'aquelles dues pel·lícules que van fer. I ara se n'ha volgut fer una altra versió cinematogràfica. En aquest cas és l'actriu Elizabeth Banks qui es posa darrere la càmera i li ha volgut donar una visió més feminista, més d'acord amb els dies moderns d'avui, i per altra banda també ha volgut ser-ho més gran, és a dir, com
aquesta agència...
Més internacional, és a dir, no només hi ha tres àngels i un Bowsley, sinó que a tot el món hi ha equips de tres àngels i diferents Bowsleys que les controlen, no? És a dir, fem-ho com... Sí, això, més gran. Posant el paral·lelisme una mica com el que han fet amb Men in Black International, el que passa que també en resultats de qualitat i de taquilla la cosa també ha anat pel mateix resultat de Men in Black International, eh? Perquè la pel·lícula ha estat un fracàs estrepitós, tant de crítica com sobretot de públic. Pensa que no és que hagi estat molt cara la pel·lícula, perquè em sembla que ha costat uns 55 milions de dòlars, això després li has de sumar la publicitat, i més o menys sobre el cost sempre has de calcular el doble del que ha costat per fer les paus, per entendre'ns, eh? I la pel·lícula ha recaptat, des de que es va estrenar el 14 de novembre, 44 milions de taquilla mundial. Als Estats Units només n'ha fet 14, o sigui que s'ha fotut una estampada, però d'anar.
Sí, bastant gran.
Sí. Aquí Los Angeles de Charlie són Kristen Stewart, Naomi Scott i Elia Balinska, sobretot Kristen Stewart és la més coneguda, i tenim el Patrick Stewart que fa de Bosley, fa un Bosley gran, i llavors tenim un Bosley més jove que és el Jimon Kotsu. I bé, doncs jo diria que ja està aquesta pel·lícula, eh? Tampoc li podrem treure gaire,
sí, no hi ha més suc a treure-li, no?
No. Jo crec que intenta fer una versió una mica amb el que han fet Fast and Furious, que és unes pel·lícules així molt masculinitzades, amb molta testosterona, doncs han pensat, doncs podem fer el mateix amb dones, no? Però sembla ser que els resultats en qualitat no són els mateixos.
No han acabat de funcionar. I no. Altres pel·lícules que també s'estrenaran demà i que podran veure és Midway, que és l'americanada de la guerra després de Pearl Harbor.
Midway és una altra pel·lícula que també se l'ha fotut d'aquilla, podríem dir, igual que Los Angeles.
Escoltem el trailer i... Escoltem el trailer.
La situació en el Pacífic és mucho peor que lo que han dicho. Pearl Harbor es el mayor error estratégico de nuestra historia.
¡Apunten! ¡Fuego!
Los japoneses planean algo gordo.
¿Y cuál es el objetivo?
Creemos que Midway Washington no está de acuerdo. Washington se equivoca.
Doncs la típica pel·lícula americana que no sabem com sempre acaben guanyant, perquè ja sabem que acabaran guanyant abans de començar-la a veure. Una guerra, uns pocs avionets en comparat amb tota la flota del Japó.
Nazi. Home, en aquest cas sí, perquè clar, està basada en fets reals, per tant, en aquest aspecte doncs ja sí. Sabem el que passarà.
Tots recordem una mica que els americans no acostumen a fer pel·lícules on ells perden, també s'ha de dir.
Escolta, ei, que van fer una altra pel·li, que també segurament, bueno, que era molt dolenta, que era Pearl Harbor, que en aquest cas era sobre la derrota dels americans sobre els japonesos, no? En aquest cas sí que van filmar una derrota.
Aquesta no la vaig veure. Però segurament no cal, algun... No cal, això ja m'imagino, però segurament alguna manera van trobar d'anomenar la gran victòria dels Estats Units. Alguna cosa van trobar, segur.
Bueno, una història que li buscaven un rerefons romàntic, també. En aquest cas, doncs, això vindria a ser l'endemà de Pearl Harbor, és a dir, els americans han estat derrotats pels japonesos, i en aquest cas, doncs, ens narra la batalla que va tenir lloc per mar i aire sobre l'atol Midway, que recordem està en el Pacífic Nord, allà a l'arxipèlag, l'extrem nord-occidental de l'arxipèlag de Hawaii, no? I el director és el Ronald Emmerich, que aquest senyor no és americà, però clar, jo t'ho dic, Ronald Emmerich és... el rei, en podríem dir, del blockbuster dels anys 90, és a dir, ell és responsable de pel·lícules com Independence Day, Godzilla, El dia del mañana, o recentment ha fet 2012, no? I també va fer Independence Day Contraataque, que era una seqüela que doncs, havia arribat tard respecte a aquella, que no li va funcionar gaire bé. I ell sempre havia volgut fer una pel·lícula sobre aquesta batalla de Midway, el que passa que no trobava pressupost suficient per fer una pel·lícula de guerra. I tampoc l'ha trobat per fer-lo, perquè una pel·lícula d'aquestes característiques, el pressupost se li anava a 150 milions. El cas és que només l'ha aconseguit 60 i ha decidit tirar endavant amb només aquests 60 milions. Aleshores, quin és el problema? Què és el que li ha passat a la pel·lícula? No és que se li nota la falta de pressupost per tot arreu, sobretot en el CGI, en les batalles aèries. Bé, a mi m'ha fet molta gràcia un crític nord-americà del San Diego Reader que diu que el combat digitalitzat sembla una cosa traçada i transplantada d'una altra guerra que va tenir lloc a una galàxia molt, molt llunyana. O sigui, i si veus el tràiler, és que sembla ben bé una batalla de Star Wars més que una batalla d'avions de la Segona Guerra Mundial. El cas és que ha tirat d'algunes cares conegudes, però són cares conegudes que veureu dos minuts, o sigui, encara que surtin al tràiler, us estan enganyant, això és perquè volen que...
No surten a la pel·lícula gairebé.
Bueno, surten el mateix que surten al tràiler, és a dir, el moment que surten al tràiler és el que surt a la pel·lícula, no surten més. O sigui, Patrick Wilson, el Woody Harrelson, que són les cares més conegudes, els hi han pagat una miqueta perquè, vaja, per posar el seu nom als títols de crèdit i que els protagonistes siguin uns altres que no tenen ni molt menys el talent d'aquests actors, no? Aleshores, bueno, en fi, és que amb 60 milions l'home ha fet el que ha pogut, no li ha sortit bé, ha estat un fracàs també de crítica i sobretot també de públic als Estats Units, que la pel·lícula no ha funcionat gens.
Home, no estàs animant gaire l'audiència de cara anar al cine aquest pont, però aviam si no. Amb la tercera proposta...
Sí, ja va, la tercera o la vençuda.
Doncs escoltem el tràiler de La Gran Mentida.
Y dime, ¿haces esto a menudo? ¿Conocer gente en portales de citas? ¿No te parece que siempre es lo mismo?
¿Te refieres a las expectativas y a la posterior decepción? Pero me digo, ánimo, esta vez va a ser diferente. Y por eso he de confesar que te he mentido. En realidad, no me llamo Brian, sino Roy.
Por el futuro.
¿Cuánto calculas que tiene? Casi 3 millones de libras.
¿Vas a desplumarla?
¿Acaso te cabe alguna duda? ¿Es tu nieto?
Es muy pronto. Vas demasiado deprisa con él.
Te he cogido mucho cariño.
¿Sabes quién eres? La única persona en este mundo que me hace sentir que no estoy sola.
Sé cosas sobre ti. ¿Quién eres realmente? Piénsatelo bien, Roy.
Doncs el tràiler de La Gran Mentida, que cal dir que sembla una mica més un capítol de la sèrie de Black Mirror.
Sí, a veure, comença com una mena de Tinder per octogenaris, no? Si heu vist, són allò, és una cita per internet de gent ja molt gran, i la cosa es va complicant, no? A veure, aquesta sí que és una bona pel·lícula, a més tenim dos actorassos davant de la càmera, com són Helen Mirren i Ian McKellen, i a la direcció tenim Bill Condon, que mira, ja havia treballat amb Ian McKellen a Mr. Holmes, per exemple, que és aquella pel·lícula que feia d'un Sherlock Holmes ja envellit, que ja no tenia problemes de memòria, no? Estava prou bé aquella pel·lícula. I també havia dirigit Dringles, aquest senyor, té un currículum bastant llarg. I en aquest cas és la història de Ian McKellen, que interpreta un estafador professional que té com a objectiu el personatge que interpreta Helen Mirren, que és una vídua, una dona molt rica, i bé, tenen aquesta cita a través d'un portal i comencen, doncs, el que sembla una vida tranquil·la pròpia d'una parella de jubilats. Tota amb les intencions clares del personatge McKellen d'estafar-la, no? Però a poc a poc va sentint alguna cosa per ella, i el que en principi, doncs, tot era una estafa molt senzilla, veurem que s'acabarà convertint en una situació molt, molt complicada. I no explico res més, que llavors l'espectador es vagi trobant cap on deriva la pel·lícula. Hem de dir que s'ha rodat a Londres, evidentment és una pel·lícula d'aquestes british, per entendre'ns, i aquesta sí que és una de les estrenes que val la pena veure aquesta setmana, aquesta sí, eh?
Doncs ja sabeu, la gent que vulgui anar al cine aquest pont, doncs de les tres propostes que hem portat avui ens en quedem amb una, La Gran Mentida. Gràcies, Ignasi Arbat, sí. I fins dijous que ve.
Vinga, una abraçada, un cap de setmana.
Igualment, que vagi bé.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Queden 9 minuts per les 9 del matí i que en Marc Clapés es posi i presenti el Matí Capital, però abans farem un repàs al mapa de Ràdio Capital.
Toni, el govern decideix fer marxa enrere un projecte d'habitatge cooperatiu de l'anterior legislatura. Des del consistori diuen que el projecte firmat amb Sostre Cívic obstaculitzava l'accés a l'habitatge social perquè calia posar de quota d'entrada 12.000 euros i l'Ajuntament havia de pagar 300.000. Com a alternativa es plantegen negociar de zero amb Sostre Cívic o bé invertir directament per reformar habitatges buits. El PSC, l'artífex del projecte, creu que s'ha perdut una oportunitat històrica.
Diversiones guanya un premi ARC de la indústria musical, concretament a la millor gira de grup de versions o tributs per festes majors d'Ajuntament. Albert Font, el cantant de Diversiones, ha fet un agraïment a qui els contracta i qui els segueix. El conseller de Territori i Sostenibilitat respon als ecologistes que havien de ser rigorosos en el procés de redacció del pla director urbanístic. Els ecologistes de SOS Costa Brava critiquen que el pla director és insuficient per protegir la Costa Brava. El Parlament exigeix al govern que eviti les festes il·legals a la Costa Brava. La cambra va aprovar per unanimitat una proposta que havia presentat Catalunya en Comú que exigeix al govern que prengui mesures per evitar que es facin més festes en cales i platges.
Talen les branques de quatre pins de la plaça del Camp d'en Prats de Palafrugell per risc de caiguda. L'objectiu era aclarir i netejar la pineda, així com eliminar les branques dels pins més tombats. I més de 300 estudiants participen als Jocs Esportius Escolars 2019 de la Bisbal. Les activitats tenen l'objectiu d'accentuar diferents habilitats, motrius i capacitats coordinatives.
I ara fem un últim repàs al temps amb en Marc Vila. Marc.
El dia serà gris, amb nuvolositat abundant, que la segona part de la jornada podrà ser menys productiva. Les temperatures no seran fredes i es mouran entre els 10 graus de mínima i els 15 de màxima. I pel cap de setmana llarg, la bona notícia meteorològica està assegurada amb estabilització del temps i amb temperatures que tindran tendència a l'alça.
Doncs quan queden 100 minuts per les 9 del matí, nosaltres ho deixem aquí. Avui és dijous, dia 5 de desembre, però com molts de vostès, nosaltres també farem pont i per això demà no hi haurà supermatí com és habitual a l'horari de 8 a 9, sinó que us deixarem amb la millor música del món aquí a Ràdio Capital. Més música, doncs a partir de les 9 amb en Marc Clapés aquí al Matí Capital. Nosaltres tornem dilluns a les 8 del matí. Això sí, tota la informació actualitzada minut a minut, com sempre, ja ho saben, a radiocapital.cat. Que tinguin molt bon pont i molt bon dijous. Vagi bé.
Supermatí, amb Gerard Escaig.
Crema la nit dins dels teus ulls. Encens la flama de la terra dels teus esculls. De matinada tu fas veure que no em veus, que sóc a casa, a la vora dels teus peus.
Estem a Falles, la nit està sempre encesa. Em trobaràs entre colors rojos i negres. Crema la plaça, a la vora dels teus peus. Que casa és gran encara, no preparis els adeus.
Que aquest matí no és més valent que ahir. Vam veure com el sol sortia de nit. Vaig estimar-te unes hores i em sap greu. Farragós viatge, el dels oles i els adeus. Barri del Carme, amagant-nos de la gent. Un somriure, una mirada confident. Se'n va el sol, li enviem cançons al vent. Entre pólvora i pluja, i l'espectacle de la gent. I l'espectacle de la gent. I l'espectacle de la gent. I l'espectacle de la gent.
try my best to feed her appetite, keep her company.